decret de regularització massiva, jo crec que demostra el talent.
I a la plana internacional, el primer ministre britànic Keir Starmer ha presentat la seva dimissió després d'haver perdut la confiança del seu grup parlamentari.
Una decisió que plana el camí perquè el que fins ara era el batle de Manchester assumeixi les regnes del Partit Laborista i de retruc les del govern del Regne Unit.
Amb aquesta notícia arribem a les 3:04. La informació torna actualitzada al proper butlletí. Serà a les 4. Mentrestant, a IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1173. Heu de saber que la sequera deixa les festes de Sant Joan de Ciutadella amb el mínim històric d'avellanes. Només n'hi haurà 1.250 quilos.
Sempre et trobes molt cansat i no tens ganes de parlar.
Com enguany la tradició de tirar avellanes per les festes de Sant Joan a Ciutadella haurà estat tan escassa per mort de la sequera que ha afectat i ha fet minvar dràsticament la producció d'aquest fruit sec a la regió de Tarragona. Si l'any passat ja va ser de lenta, amb una reducció del 75% de la collita i només varen arribar a Ciutadella 3.400 quilos, enguany encara n'hi haurà moltes manco. Només s'han pogut comprar 1.250 quilos d'avellanes, segons informa el diari Menorca. Ja fa 3 anys que la sequera està afectant greument la producció de l'avellana. També enguany que només s'ha collit entre el 10 i el 15% d'una anyada normal. I a més, les poques avellanes que han sortit han estat plenes, no buides com fa falta a Ciutadella. I recordava jo de fa uns anys que anunciaven que per Sant Joan hi hauria 4.600 quilos d'avellanes a repartir entre el diumenge d'Esbé, ahir, i la rebelda del Sant de Sant Joan, que serà demà. Un acte, que ho hem de recordar, té un significat i un sentit amorós, i no de guerra o de llançament violent d'avellanes. Les avellanes abans eren l'ofrena que feien els joves a les seves enamorades. Avui, però, és un joc en què es llancen quilos d'avellanes buides, recordant aquell antic costum. Comencem.
Tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com esteu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també, com sempre, ho farem amb l'actualitat del dia. Avui som dilluns 22 de juny, som a les portes de Sant Joan i tenim totes les lletres. Qui les saben totes són Celestí Oliver i Miquel Juc.
Thank you.
Gràcies, bon dia, Celestí Oliver, com anem?
Bon dia.
Bon dia, Miquel Jung, com estàs?
Bon dia, va bé.
Ben tornats. Vos han tirat mai avellanes a les festes de Sant Joan?
No hi he anat mai.
Jo tampoc, no he anat mai.
Mira. No he anat mai, Cat.
No, crec que som els dos illans. Que no m'han anat mai.
Sou dos exemplars mallorquins que
exacte.
No m'han anat mai a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
Dos mallorquins que no m'han estat mai a Sant Joan de Ciutadella.
Així és, i si no hi he anat ja, crec que no hi aniré mai.
Jo he anat per valtros, tranquils. He compensat la balança, però... Enguany només hi haurà
mil... Jo ja mitja vida no he anat. Bé, mitja vida, no sé si mitja vida o...
Ai, Celesti, que t'has parat de transcendental, ara.
Bé.
En tot cas, sempre hi som a temps,
sí, sempre hi som a temps.
Enguany no, perquè hem de fer feina, però qualque any...
Espera,
i clar que sí, però curiosa que enguany només hi hagi 1.250 quilos, això vol dir molt manco que altres anys, perquè altres anys hi havia 4 tones d'avellanes que se tiraven, gairebé 5, 5.000 quilos, i enguany només n'hi haurà 1.250, per tant s'ha notat, i se notarà demà també, que és quan es fa aquesta festa, també ahir es diu menjar d'esver, que va ser una jornada fantàstica, per tant, hem de ser arreu de Sant Joan, és que ja hi som, i per cert, moltes gràcies als espectadors de IB3 Televisió de Tentol, perquè ahir vareu veure aquest programa especial de Sant Joan amb en Sebastià Salort, el Fubiolet de les festes, que va ser el nostre protagonista. Però bé, deixem Sant Joan una estoneta, si vos sembla, per tractar també altres temes, Celestí.
Vinga, sí. Jugarem, començant la setmana jugant a Tentol, repassarem el que ens deixa l'actualitat i també parlarem de desafiant aquesta primera onada de calor de l'any de Sant Eugeni, perquè precisament ahir se va inaugurar la primera edició de Troca, una setmana, tota una setmana fins diumenge, dedicada a la creació artística.
Tornen a caure en els errors de temps antics, com en un carrer sense sortida. Hi ha mas que no se'n van només dormint, però te desperts un altre dia. És tan estrany el moment que entens que hi ha certa gent, gent en qui no te podràs entendre. Però també és una sort sentir qui tens més a prop i que això sí que és per sempre. Focs artificials...
I de divendres...
Perdona, sí, Celestí, no. Que la cantarem en aquesta cançó aquest estiu.
Segurament,
ja recanta.
Sí. I de bé, divendres d'aquesta setmana, dia 26 de juny, aquesta setmana de creativitat Troca culmina amb la inauguració de Taujart, que recupera l'esperit de l'antiga nit de l'art taujana. Durant aquesta vetllada s'obrin exposicions a diferents espais, acompanyades d'una ruta de pinxos i degustació de vins. També hi haurà una intervenció oberta de talers mallorquins a càrrec de Bujosa Textil, i així com també la projecció del curtmetratge El nom de les flors, de Josep Alorda. I avui parlarem de tota aquesta setmana de la creació, de Troca i de Taujart, amb els seus protagonistes.
Cap de setmana, que també ens ha deixat moltes nits de l'art, nit de l'art a Manacom,
nit de l'art sí.
A l'Aró, que també va ser sonada, per tant, també són... Ara que fa calor a l'estiu i que ens acompanya el bon temps, un bon moment també per passejar per carrers i places i contemplar nits de l'art com aquesta de Santa Eugènia, que avui parlarem. Però tenim més coses, perquè avui és dilluns i això vol dir que ha de venir en Josep Maria Nadal Suau a parlar de literatura, i avui un tema molt d'actualitat.
Com tots sabem, el gran tema de la nostra època és la intel·ligència artificial i com afectarà, o com està afectant ja, a un munt de camps de la realitat. Un d'aquests camps és l'art, són les disciplines artístiques en general, i més concretament és la literatura. Els que pensam una mica la literatura, professionalment, n'hi donen moltes voltes. Com pot afectar l'ús d'aquestes tecnologies en aquesta disciplina creativa. I cada pic que s'ha plantejat el tema, ho sé per experiència, la gent té moltíssimes preguntes i moltíssimes idees al respecte. De tot això m'agradaria parlar avui a El Lector.
No està solemne, no està romàntic, has fet un gest d'estemperat i pràctic, calça formines, darrer puntet de sol, i ja l'he estret mirant una altra banda.
I si vull la intel·ligència artificial i la literatura serà el tema que tractarà Nadal Suau, però tenim altres temes, Miquel?
Sí, avui hem de parlar dels bons Illes Balears que se poden bescanviar a més de 1.200 comerços del nostre arxipèlag i vos hem de dir que només en un dia més de 60 comerços varen acabar tots els bons, que eren més de 150 cada un, així que funciona i molt aquesta campanya. Hem xerrat amb un parell de comerciants i mos explicaran un poc com va funcionar aquest dies. Bé, justament tots els que han contactat ja havien acabat els bons, així que més bons exemples no mos podran posar.
Idò, si parlarem d'aquesta campana de bons de les Illes Balears, que són tot un èxit, ja ho heu sentit, i en parlarem amb algun dels comerciants que hi participen, però, Celestí, tenim més temes.
Sí, perquè a la tercera hora de Tentol, ja ho sabeu, a partir de les 5, avui conversarem amb Miquel Miró i Gabriel Moyà, són dos investigadors en intel·ligència artificial de la Universitat de les Illes Balears, que han publicat un estudi exhaustiu que analitza les mètriques que s'utilitzen actualment per avaluar la fiabilitat de la intel·ligència artificial explicable.
Si no m'entens res de llevar, entendrem-ho. No passeu sí, gent de pena, que aquests dos estudiosos de la intel·ligència artificial ho expliquen molt bé.
Ho expliquen bé.
Sí, la recerca que han fet manifesta que cap de les mètriques actua de manera coherent en els escenaris, per la qual cosa qüestiona la utilitat de la intel·ligència artificial en entorns aplicats com, per exemple, sobretot, la salut, la justícia o les finances, és a dir, qüestionant la fiabilitat de la intel·ligència artificial en aquests entorns i que pot generar una falsa sensació de seguretat.
Idò, després d'aquests dos estudiosos de la Facultat de la Universitat de les Illes Balears, en Miquel i en Gabriel parlarem de com afecta la IA en aquests entorns, però avui també hem de parlar de història, de la història d'aquelles persones que ens han visitat. De fet, els primers turistes, els turistes de Morro Fi que vàrem tenir amb en Jaume Bernat Adrobé i avui una escriptora americana.
Hola, viatgers, com esteu? Arriba la segona secció de turistes de Morro Fi. Xerrarem d'una escriptora americana, concretament de Massachusetts. Ella va salvar milers de vides durant la Primera Guerra Mundial, però en els anys 20 va acabar residint en el terreno de Palma. Estem parlant de Nanina Larry, autora de Mallorca the Magnificent. Si ho voleu, sobretot, d'aquesta senyora Larry, avui a la baixa en xerrarem a turistes de Morro Fi. Vos espero.
Doncs i quan va acabar aquesta escriptora americana al terreny als anys 20? Ho sabrem avui en tot detall amb en Jaume Bernat Adrobé, el nostre historiador de l'art de capçalera. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolIV3, al Facebook de Tentol.
O bé el correu electrònic,
o sorpresa,
que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
I tot això, i no hem xerrat de sa calor. Això sí que
no,
té mèrit.
No, perquè ja m'ho supera, ja m'ho supera. Sí.
Moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona. Ara hem de saludar la nostra tècnic, una dona que ha vengut des de Pollença avui, desafiant la calor. Tenim en Amargar Cifra, el control tècnic. Gràcies, Marga. Com sempre, són les 3 i 19 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Sí, Celestí, quin és el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui?
I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'un animaló. Bé,
un animaló,
animalot, diríem més, sí. Que vola.
Vola.
Que per ara si tenim, no sé, més temps de badar, ara que ha arribat l'estiu, el veïm...
Home, com més hores de sol.
Sí, més hores de sol, el veïm sobrevolar i fa, bé, és una d'aquestes aus espectaculars d'aquí, de les nostres contrades. És... evidentment, a voltor.
Mira els ocells com noten que ja ve l'hivern, com noten que ja ve l'hivern. Se'n van buscant altres paratges més calents, altres paratges, i sobrevolen desert.
I doncs sí, avui volem dedicar el programa en els voltors, aquests ocells tan grossos, de color negre o molt fosc, cap pelat. És una au carnissera que viu per les roques altes i s'alimenta sobretot d'animals morts. I per què parlam avui de voltors? I doncs perquè hem sabut que els voltors negres han fet dos nius al Parc de Llevant de Mallorca. Una fita històrica en els darrers 200 anys. Recordem que el voltor negre estava en alt risc d'extinció. De fet, als anys 70 no en quedaven ni 20 exemplars a la Serra de Tramuntana. Ara en són més de 200 gràcies a la protecció, la consciència i dècades de bescanvi amb altres reserves. I també gràcies a la feina de la Fundació Vida Silvestre d'Ariant.
Ocellets cantant, a festejar-lo van, amb sa veu melindrosa. L'àguila imperial se'n vol a ser
sí, i Betres es feia ressò el cap de setmana passat de les imatges captades per una càmera de videovigilància a la zona de Sant Brun, a Manacor. Aquest animal, el voltor, ha colonitzat espais on feia segles que no se'n veien. I ara ja no és estrany avui veure voltors pel llevant mallorquí, tot i que són de mal veure. Viuen normalment terrasserat a cims i penyals inaccessibles de la Serra de Tramuntana. De fet, segons la revista 100% de Manacor, fa uns mesos informaven que una parella havia arribat a fer niu a les muntanyes d'Artà. També varen publicar que a la zona de Sos Ferrers s'havien assolat 3 o 4 voltors que volaven en esbart. I l'any passat també el govern de les Illes Balears va informar d'un niu que s'havia vist al Llevant, també a la zona del Llevant de Mallorca. Però aquesta és la primera vegada que els propietaris de Sant Brun veuen voltors i en aquest cas els han pogut veure gràcies a una càmera que tenen instal·lada precisament amb la finalitat de poder captar sauvagina i volatina en el seu hàbitat natural. Hi han vist xurits, mars i altres espècies, però mai fins ara s'hi havia vist un voltor.
Thank you.
El Baltós és l'au rapinyaire més grossa de les Illes Balears i també ho és d'Europa. De poc temps ençà, els Baltós es fan por de les gavines, però també se'n fan de les persones. Tot i que després d'anys de persecució, aquests animals han tornat més ximples i han anat recuperant l'espai en què en origen era el seu propi, és a dir, l'illa de Mallorca. A l'actualitat hi ha uns 200 i busques d'exemplars a l'illa i és per aquest motiu que el Baltó Negre és un animal ple de simbolisme, també dins de la cultura popular i la literatura, que n'està plena de referències.
Així és, i doncs per tots aquests motius que avui han decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquests animals, els voltors.
Així ho farem. Són les 3 i 25 minuts.
Tèntol.
Celestí, tu no has vist cap mai de Baltó,
sí,
de prop?
Sí, de prop, no.
D'en fora.
De prop, en terra, no.
D'en fora volant.
Exacte. Sí, a vegades més a propet, altres vegades en fora, però clar, són tan majestuosos...
Tan grossos.
Tan grossos, que dius, si això ho tingués davant...
Fan por.
Sí.
Sí, crec que són tan alts, bé, ara en parlarem, però...
No sé quant de jo em fa, però bé...
Ara xerrem de voltors, però abans heu de saber quina és la pregunta del dia. I avui diu així. Parlarem que dissabte passat, dia 20 de juny, va ser el Yellow Day, és a dir, segons els anglosaxons, el dia més feliç de tot l'any. I vos demaneu per què. I doncs sabeu que hi ha qui considera que és el dia més alegre i optimista de l'any perquè diversos motius així i conflueixen. Un és l'increment de la temperatura, a vegades massa, de les hores de sol. Això és un fet, eh? Tenim de més 15 hores de sol actualment. I també per la proximitat de les vacances o que s'acaba el curs escolar. Tot això podien ser motius pel Yellow Day. Però ja sabeu que l'alegria té molt de sinònims i moltes maneres de referir-nos-hi. Per exemple, tenim felicitat, goig, il·lusió, joia, plaer, satisfacció... I també sabem que l'alegria allarga la vida. Però l'alegria també pot ser de moltes maneres. I a Mallorca trobam l'alegria d'esconí. L'alegria d'esconí. Sabeu què és aquesta alegria?
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. È la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa.
Han estat dies feliços per tu, Celestí?
Sí, ho han estat.
Ah, per mi també.
Sí.
No sé si s'ha coincidit amb això, però...
Bé,
jo, clar. Jo, com que he estat per Menorca, he estat feliç, la veritat.
Bon temps.
Sí.
Hem passat ja primavera.
Bona gent, bons espais.
Ja, bé, ja fa setmanes que ja vivim de ple en l'estiu, però ara ja hi som.
Així és, però avui vos demanem per l'alegria d'esconir. Aquesta alegria té connotacions sexuals.
Sí.
Per donar-vos una pista. Tenim tres opcions de... per respondre la pregunta,
sí.
Celestí.
Què significa l'alegria d'esconir? És una alegria poc intensa, però continuada. És una alegria o felicitat de poca durada. No sé si consta d'en Albano.
No sé, en Albano no el conec.
No. És una alegria falsa.
Que trobau. Quin tipus d'alegria et s'ha d'esconir? Per jugar a naltes, com sempre, teniu dues opcions.
Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
Quina és l'alegria d'esconir? Ara tornem.
Tres ràdios patrimoni.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
Tèntol, de 3 a 6 a Vivetres Ràdio.
Són les 3 i 31 minuts i tenim una pregunta, la pregunta del dia. Avui va referida en els conills. Mira, ara també és època de veure conills.
Sí.
No, són més bons de veure que els voltors, crec.
Bona, fan via,
eh? També, també. Ara ho comentarem, però... Quina és l'alegria del conill? Aquesta era la pregunta i tenim tres opcions.
Sí, és una alegria poc intensa però continuada. Uh-huh. És una alegria o felicitat de poca durada. Oh, és una alegria falsa.
Uh-huh. I hem de dir que el 78% dels nostres oients diuen que és una alegria de poca durada. Aquesta és la pregunta del dia. Per tant, ja vos podeu imaginar, els conills. Hem dit que és una pregunta que té connotacions una mica sexuals, també.
Ja, que... sí.
Ah, sí, mira, tenim una cançó que... Tu sabies que Antonio Fan té una cançó que diu l'alegria dels conills?
Sí, ja sona.
És aquesta.
Un bolívic per estrenar, una màquina d'escriure per robins i samarretes, un paraigo, mandarines, doble enxufes, dibuixar, anar a córrer, mirar fotos i els mobles auxiliars. Tot això són les coses que tens dins el llap, jo te pas tot sol les hores, són tan mal de contar. Tot això són les coses...
I man, què diu? Això és l'alegria d'Esconi, d'Antonio Font, que te recordes aquell disco tan curtot?
Sí,
que
el vostres aquí.
El vostres aquí, doncs aquí tenim l'alegria d'Esconi. No sé si vos haurà donat una pista, però hem de conèixer els nostres...
Són cançons que van bé, són com a separadors, que
sí,
dèiem a la ràdio,
sí,
com a jingles.
Deixam Esconis i passam els voltors.
Vinga. Au,
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I doncs, arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el voltor. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre, com sempre, al nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia.
Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Qui?
Com se diu?
Vostè qui és?
Joan, Joan Maiol.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
Ciutadà.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Per tothom i per ningú. Estic jubilat.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Viure.
Els animals parlen amb tu?
Els animals xerren amb tu, Joan. El voltors.
El manco ho intenta. Intenta xerrar amb ells, sí.
A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Bueno, en Plini el Vell va escriure sobre els ocells de les Balears.
Tens el dret de guardar silenci.
I crec que seria molt bona idea.
T'agrada anar a ballar?
Ja no estan per aquestes coses. Se la grida, Escori.
Com a científic fas moltes investigacions? Quina mena d'investigacions faries amb mi?
M'agrada molt conèixer la realitat que m'envolta i és passat que m'ho es condiciona.
Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
El moment de Tèntol.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
Molt bé.
Sí? Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
Moltes gràcies.
Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
Ja ho tenim tot.
Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
Oscar, qui és?
No ho sé. No funciona res. No indica res.
M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat.
I sí, l'heu sentit respondre al qüestionari electrònic La Mar de Bé i ja poden saludar en Joan Maiol. Com
bona
estàs?
Tardes, molt bé.
El nostre biòleg de Capçalera. Ah, que sí, se l'has fet.
Sí, l'haurem de posar en nòmina,
sí,
perquè
sí, sí, que sí.
Si el millor moment és moment tento.
Momententó, sí. Fantàstic.
Joan, hauràs de venir cada dia.
Sí, sí. Sempre podíem parlar de qualque animaló. Podíem... N'hi ha tants.
Sí, n'hi ha molt, n'hi ha molts.
Però avui no és un animador, és un animal... No,
és més gros. Gran, és el més gran que tenim actualment. És el Balears, el voltó negre, l'ocell més gran d'Europa i mereix atenció.
I tant que sí. A quina distància has vist un voltó, Joan?
Bueno, n'he tingut un munt de genolls.
Sí?
Sí, sí. Clar, quan feies la tesi de llicenciatura, jo la vaig dedicar a aquesta espècie i vaig visitar molt de nius per anellar-los, treure mostres de sang. Vaig trobar que els voltors mallorquins tenien una proteïna manco que els voltors forestés. Mm. Segurament per un efecte d'aïllament i de consanguinitat. Eh? Que, afortunadament, en la reintroducció de voltors de fora per augmentar la població, s'ha superat aquesta situació.
Mm-hmm. Què suposa aquesta proteïna manco?
No tinc ni idea. No vàrem arribar tant. Eh? Simplement detectàrem això.
I, Joan, imposa? Un voltó.
Imposa.
Damunt un genoll, sobretot.
Sí, sí.
Era un voltó adult?
No, era un pollot gros, però...
Però ja...
Era jove.
Clar, que pot pesar un voltó.
Un voltó... No, en general, tots els ocells són molt lleugers, i el voltó no és excepció. Un voltó de jou pot pesar uns 8-9 quilos, clar, però un animal de pràcticament 3 metres d'envergadura, això és poquíssim, però l'evolució ha estat molt sàvia. I ha dissenyat un animal amb poc pes per poder-se desplaçar i per poder planejar sense aquesta energia. No? Ara, els voltors mengen molt. Les rondades parlen d'espanxada de voltor. I, per tant, un voltor després de menjar, penturen pesa 12 o 13.
Ah, clar. Uau, clar, clar, perquè se poden arribar a menjar un animal sencer mort.
Bueno, mengen... Bueno, un conill és de l'ego.
Sí, sí, conill.
Però no, normalment una quan cabra. Mengen cabres i ues, s'hi posen un parell per fer net, sí. Però fan net aviat.
Clar, i quants en fariden altres dos? D'una margalida i jo, un voltor.
Quants en fariden?
Ha dit, sí. Ha dit que fa 3, però de gros.
D'envergadura,
sí, pràcticament
3 metres.
3 metres, sí.
Quants n'hi ha? Sabem més a manco la xifra de voltors?
Un 300. Sí? Un 300, una xifra que ni en els millors moments quan estava tan amenaçat podria imaginar que arribem a veure. Jo he de reconèixer que fa un parell d'anys vaig topar una concentració important a prop de Mancó, gràcies a un pagès amic que els alimenta des de fa anys, i damunt jo vaig tenir més de 100 voltors i m'ho van caure sent llàgrimes.
Impressionant, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè a més veure un vol d'un voltor ja és majestuós, ja és una cosa bellíssima.
Sí, 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 tant i tant. Jo crec que vaig ser seduït a la meva infància per això. Record perfectament un curs a Lluc, que de vegades quan se batalla mos passaren dos voltors per damunt i estrenar 3 o 4 amics que hi anàvem vam quedar enlluernats.
Queden meravellats.
Imagina't, sí. D'aquí que jo vull estudiar això i vas fer la teva tesi doctoral sobre el voltor mallorquí.
Sí, sí, vaig estudiar la població de Mallorca. Sí, sí.
Clar, deies que ha augmentat, que és una... Ara, penturejant, no poden dir que es trobin per l'extinció, o
no,
encara
està,
sí?
No, està, no,
ja no?
No.
És a dir, ja han sortit de la zona de risc?
Efectivament, efectivament. Sempre hi ha risc, perquè desgraciadament la capacitat humana per destruir és tant com la capacitat humana per protegir, no? Però jo crec que sí, que a més, quan començàrem en els anys 70, encara hi havia molta gent que trobava que matar un voltor era una heroïcitat, que tenia un, com deia un pagès, tenia un ou de voltor per vista i se jugava en sa vida per baixar en el niu a cercar l'ou per poder-ho mostrar com un ou, que tampoc és que sigui excessivament gran, comparat amb el tamany de l'animal. Mira, per exemple, vaig conèixer un home que havia fet feina a les obres d'Espui Major en els anys 50. Això ja m'ho contava a principis dels 70. Varen veure que hi havia molt de voltors, un dia se va morir un ovella, i varen posar un tub de ciment en vertical en la ovella de dins, i el voltor s'hi amollà i no pogué sortir, perquè una vegada que s'han omplit tant no tenen l'agilitat igual, no? I el que faren, i li varen entaferrar un bocí de barrobí, de dinamita, dins la cloaca, i el mullaren, no? I clar, allò va fer un pet, va... Clar, això, i aquell home m'ho contava divertit, en aquell moment, cap mallorquí
li passaria a pescar
una cosa així, clar.
Sí, un poc, mira, l'altre dia parlàvem amb els vells marins, podia ser el mateix cas.
Bueno, en el vell marí feren tard, per voltor verem just, però encara va ser possible.
Ho aconseguirem.
I esperem que en el vell marí s'aconsegueixi sí? Que torni.
Però...
Ventura necessita ajuda.
Sí, queda feina a fer.
Sí, sí, i tant.
Molta.
Llegíem que han nascut un pollets. És mal de fer localitzar un niu de voltor.
Ah, els nius de voltor són molt grossos. Els nius de voltor... jo això no sé que s'hagi calculat, però ben bé pot fer 200 o 300 quilos de llenya damunt d'un pi. Per tant, se veu de lluny. Ara, has d'arribar en el lloc des d'on se pot veure el niu. Fa uns anys això exigia caminades llarguíssimes perquè estaven en el lloc més recòndits i més poc transitats, però ara ja s'han estès, s'han concentrat, sobretot, o sigui, jo què sé, ja hi havia bocins de penyal marí, on hi havia 4 o 5 nius, i ara hi ha 10 o 12 o 15, no? Perquè, sense ser una espècie colonial, sí que s'agrupa, s'agrupen els indrets més favorables. Clar, vorera de mar, a la costa de Tramuntana, que ben sovint hi ha vent que puja de la mà cap a Espanyols, el voltor té un suport per aixecar-se i sortir del niu, no? Per tant, hi ha més nius a vorera de mar que a l'interior, però també n'hi ha a l'interior. I ara, com heu dit fa una estona, hi ha dos nius en l'espart de Llevant, que és un indicatiu perfecte de la recuperació de l'espècie.
Clar, perquè ja són en terra, no?
Sí, sí. Sí, perquè moltes vegades el que els costa més a moltes espècies és colonitzar o recolonitzar àrees on no hi són. No? O sigui, un poll de voltor tindrà tendència a criar ses immediacions del niu on ha nascut. I clar, que passin a hertar vol dir que ses serres ja estan saturats i que han de conquerir nous territoris. Allà s'ha habitat el molt bo i, de fet, quan en els anys 90 se va redactar el pla de recuperació del voltor a Mallorca, se deia que se donaria per complert quan hi hagués nius a la presència de Llevant, de manera que hem arribat és abans del que pensàvem, sí, en aquell...
De satisfacció, no? De fer un xec.
Però, clar, això, estan saturats de la seva espècie o estan saturats de pressió humana?
No, és més de la seva espècie, perquè... evidentment, la pressió humana també existeix i hi ha hagut llocs a bones nius, hi ha hagut qualque niu que ha desaparegut per mort que hi ha un tràfic de gent que, sobretot, si passa per damunt, és el que els hi fa por. Si els mouen ells de damunt, els és un poc que ben igual. Hi ha qualque niu que des del niu se veu una pista en circulació de vehicles i no fa res. Ara, si la pista passa per damunt del niu, és una altra cosa. No? Però hi ha moltíssims de pins en bona situació perquè els voltors es puguin criar. Perquè crien sempre sobre pins que creixen en els gegantilats, en espanyols.
Sempre damunt pins.
Sí, en canvi, el voltor lleonat, que és aquest que va colonitzar Mallorca a principis de segle, cria les penyes, cria dins coves o encletxes de gegantilats.
Són bons de diferenciar un de l'altre.
Perfectament, sí. El color molt diferent, el voltor lleonat és una miqueta més petit, la silueta en vol s'assembla moltíssim, però els ocellaires la distinguim immediatament. Sí, sí, sí.
És a dir, que podrien començar a veure voltors a altres indrets més enllà de la Serra
Tramuntana. Ara ja,
l'altre dia, aquests
a Manacor, sí. Clar, el voltor necessita trobar aliment i aliment n'hi ha per tota l'illa, perquè jo crec que tenim una riquesa extraordinària, que és la riquesa de bestiar que tenim a Mallorca. Viatjant pel continent em dones compte que la quantitat de guardes d'ovelles que hi ha a Mallorca no és amb salut una situació normal en aquest moment a l'estat espanyol. Perquè és vera que se manté la ramaderia, però se manté sobretot una ramaderia intensiva, industrial, d'engranges, i no com aquí, que hi ha moltes ovelles a llaure. I també hem de dir que precisament és gràcies als ovelles que el voltor viu, ovelles i cabres, no? Però les ovelles són importantíssimes. De manera que perquè aquesta situació hagi evolucionat de manera tan positiva a Mallorca, ha estat tan important la feina dels conservacionistes, que ho ha estat, com la política agrària europea. Si no hi hagués la prima que hi ha per ovella a Mallorca, segurament els voltors s'haguessin quedat sense aliment fa anys.
No podríem menjar. I és bo per l'ecosistema, perquè, clar, s'endú l'animal mort.
Clar. No s'endú, el se menja in situ, per tant, no s'expandeix. Mira, jo de memòria no ho sé, però...
Comparteixen aliment?
Sí. Amb escors, milanes... No de manera pacífica, perquè...
Perdó.
En tot d'una ovella morta hi pot haver moltes agressions entre ells per menjar. Però, en el final, el que més garanteix és el primer que menja. Però, clar, eliminen els animals amb molta rapidesa. Jo he vist desaparèixer ovelles senceres en una hora. Clar, això és un focus d'infecció eliminat. Imagineu si en ses episodis que hi ha hagut, i sa llengua blava, ses vaques loques, moltíssimes d'aquestes malalties, en els llocs on hi ha una bona densitat de voltors, és que és impossible que s'expandesquin, perquè els voltors fan net gratuïtament i col·laboren, per tant, amb l'economia ramadera.
Que bé, doncs, que interessant, sí, que hagi voltors, i que bé. Però també aquesta cosa amb l'humà, que hi ha com molta superstició, molta llegenda, surten les rondalles, vull dir que també hi ha molt imaginari col·lectiu.
Sí, però jo crec que mai ha tingut una visió negativa, no? El voltor, sí, és a les rondalles compareix com animal poderós, però... no hi ha la mítica que hi ha, per exemple, amb el llop en el continent, no? Perquè el voltor, els pagesos sempre han dit que és un animal que no els hi ocasiona el més mínim
perjudici. Ni per les gallines.
No. S'alimenta... No vol dir que qualque vegada no hi pugui haver... A Mallorca no s'ha constatat mai, però a fora sí, intents d'atac, un mer recent parit o una cosa així, però... però és tan anecdòtic que no se'ls té en compte.
Clar.
I socialment sí que era vera que, sobretot en els anys 70 i 80, hi va haver una mobilització de molts, de centenars de voluntaris en favor dels voltors, tant per vigilar les àrees de cria com per fer recomptes, que suposava la mobilització de moltes desenes de persones que voluntàriament i gratuïtament feien dos dies d'observació sistemàtica a la muntanya i eres que ens permetien quantificar aquesta població. Mm. Per tant, ara veure que són molt de cents i jo crec que milers de persones de Silla que han col·laborat en la protecció d'aquesta espècie.
Clar, perquè des que ara n'hi ha 300 exemplars, però fins on va poder baixar la població quan estava pràcticament a punt de
sense
de perillar.
Que puguem dir que els recomptes d'aquell moment siguin extraordinàriament precisos, perquè no ho eren, els medis disponibles eren els que eren, però vàrem arribar a calcular que n'hi havia menys de 20.
Menys de 20.
I el que sí que és cert és que hi va haver anys en què no en va néixer cap, que eren tan poc abundants que hi havia molt poc nius, se perdien els ous i no en naixia cap. I ara pues, en volen cada any 30 o 40. I clar, si cada any afegeixes 30 joves voltors, una espècie que pot viure 30 anys, imagineu-vos. No, jo crec que
s'autoregula.
Bueno, sí, de qualque manera sí, no? I ara me diuen que aquests darrers anys la productivitat ha baixat, però això no causa alarma, perquè la població està en molt bon estat.
Que bé. Només a Mallorca? A
Menorca hi va arribar un, quasi que diria de manera accidental, és una cosa raríssima.
No valen tant?
No, no poden volar de molt la mà. No poden, els hi costa moltíssim volar de molt la mà.
I,
per això el voltor llanat no era aquí, no? I quan va arribar, que van arribar un centenar de voltors joves que feien la migració per la costa de Llevant d'Espanya, una ventada els va arrossegar fins a Balears, varen morir molt denegats. Els que arribaren a Menorca, n'hi va haver molt que arribaren esgotats, que els agafaven per fora vila, els trobaven en terra que no volien ni volar. Però en el final passaren tots a Mallorca i aquí no, ja estaven ben esquilivats i no tornaren al continent. I és que de 3 o 4 anys, quan ja van ser adults, van començar a criar.
Pensava que eren molt resistents.
Són molt resistents, sí, però clar, no tant, no?
Exacte.
Sí, penseu això, que sempre volen damunt les corrents tèrmiques, aquestes bombolles d'aire calent que et sendeixen. Això damunt la mà no existeix.
Cansat de molt en Joan, Maiol, de voltors i de tots els animalons, però avui xerrant de voltors, que és el que ens ocupa, per ser la teva tesi, deu estar publicada ja de fa anys.
No, era tesi de llicenciatura, no era tesi doctoral. I sí, la vaig publicar a Societat d'Història Natural amb una frase molt pessimista, deia, bé, això serà un testimoni cultural de l'animal que ha viscut a Mallorca, però, clar, penseu que ha desaparegut de Creta, de Sicília, de Sardenya. Per tant, som la darrera illa mediterrània que ha tingut aquesta espècie. Que té aquesta espècie.
Perquè ho poden dir ara. Efectivament. Em presenti ben contents.
És així, és així, és així.
Avui amb en Joan Maiol jugam amb el voltor.
Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, Joan, ara farem un joc que ja saps com va. En aquesta primera prova tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb els voltors.
Vinga, Joan, posa'm carrac en marxa i ens podries dir noms de llocs de les Balears on s'han vist, o on se veuen voltors.
On hi ha voltors, sí? Que tinguis constància.
Des de Formentor fins a Andratx, passant per Lluc, Pollença, Alaró, Fornalutx, Escòrquia, per suposat, Massanell, Espui Major, Espui de l'Ofre, el Pla de Cuba, el Gorg Blau, i ara ja la Tudosa d'Artà, el Parc de Llevant, i també pel Pla, s'han vist darrerament
també
de Manacor, s'han vist Petra, se veuen per tota Silla.
Clar. Com poden distingir un voltor? Perquè aquesta pregunta és un voltor? A vegades ho sol sentir.
Sí. Bé, el voltor, en primera, és veure que té tendència a tenir les ales immòbils. Si el veig bategar molt les ales, és poc probable que ho sigui. La coa és comparativament curta, molt més curta que la meitat del cos. Si la coa és llarga, és una milana, és un esparver, és una aigua de coa barrada. Les puntes de les ales fan com a dits, perquè les plomes estan separades, i això els hi dona molta estabilitat en els planets. I el voltor negre té la cua lleugerament en punta, i en canvi el voltor lleonat la té recta. Estàu preparats per
l'observació, sí.
Un dia hem de fer una sortida amb en Joan, que mos ajudi a fer avistament d'ocells. Molt bé, més coses. Joan, tenim una altra prova.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, Joan, ara unes preguntes que sabràs segur, però bé, ja ho han dit, el voltor negre és un ocell, espècie viva del gènere Aegipius.
Aegipius.
Gràcies. Aegipius, que... Sabeu que ets l'únic que queda d'aquesta espècie?
D'aquest gènere, actualment, se considera que només té aquesta espècie.
I és el més gros d'Europa?
És el més gros d'Europa. A Àfrica n'hi ha un similar, que qualque temporada s'ha considerat del mateix gènere, que és el voltor torgo, que diuen, i és un poquet més gran. Però a Europa el més gran és el voltor negre.
Clar, abans ho has dit, hem trobat una expressió relacionada amb els voltors, que és penxada de voltor. Què vol dir, penxada de voltor?
Joan, és una menjada excessiva, difícil de digerir? O és una menjada a desiar, a espipallar?
No. Excessiva, mala de digerir, sí, sí.
No espipallar.
Era el que aspiraven molt dels nostres avantpassats.
Sí, exacte.
El dia de festa era per aquesta penxada.
Clar, mengen molt, el voltor.
Mengen molt, perquè... poden menjar pot sovint. Tal vegada poden dejunar una setmana, fins que troben un animal on aprofitaran tot el que poden.
I de cop els se mengen
sense.
Clar, es diu perquè això, ho dius el cove moll, els voltors solien patir fam, que és això que es diu, passar fam, perquè no sempre trobaven animals morts, i quan en troben se'l mengen amb excés. I clar, la penxada els pot durar dies.
Sí, sí, sí.
No se deuen poder...
Han de digerir.
No deuen poder volar.
No, sí, així mateix sí, el que passa que s'aniran a prop del niu o un penyal i reposaran, que és una de les bones coses que se pot fer especialment en l'estiu.
Exacte. Molt bé, Joan. Ara una altra pregunta. Mem, en el nostre company del programa El Dia d'aquí, d'aquesta casa, li vàrem demanar, en el format d'Ivetres Televisió, Jaume Noguera, si sabia flastomies que havia sentit a dir. I mos va contestar això, en Jaume. Aquest programa parlant de flastomies. Quina és aquella flastomia més estrambòtica que has sentit mai?
Flastomia no era flastomia, però de menut sentia dir molt arpallot, bigalot. M'agradava molt.
Ha dit arpallot i te volen demanar si sap que és un arpallot.
Sí, un arpallot és un ocell de presa. No. Segurament deu ser per la milana, perquè un arpallot, que és una eina agrícola, té dues puntes. I les milanes, a la cua, la tenen forcada, tenen dues puntes a la cua. Per tant, probablement el paral·lelisme de les dues puntes de la cua amb les dues puntes de l'eina agrícola, de serpell o arpallot, és el que has fet estens el nom un i l'altre. El que no sé és si va començar per l'ocell o va començar per la xapota.
Sí. Que curiós.
Clar, si ho deim una persona... Se l'hem bigalat, arpallat.
Exacte, és una persona com a d'aspecte groller. Aquesta és un arpallat. Va així com a deixat, no?
Efectivament.
Que supos que per ser semblança això sense animal.
Clar, i els voltors, sobretot quan els vau menjar, no van gens alerta. No hi ha una correcció a taula que donen per bona, sinó que els vau ficar al cap dins la carronya, sortir amb el cap ple de restes orgànics, en fi, no és un espectacle, diguem, agradable.
I per als voltors el pallot, també?
No, però...
No. Però
se li sembla.
És
un ocell de presa. Sí.
I és per això que ha donat significat en aquesta insult, en aquesta manera així més grollera d'anomenar una persona. Molt bé, Joan, una altra pregunta. El voltor és molt gros, havent dit, és carnisser, també ho han dit, viu a roques i s'alimenta sobretot d'animals morts. La paraula voltor prové de Vulturius, de la mateixa arrel que Vello, que apareix ja documentada al segle XVI. Però sap què significa Vello? I, per tant, voltor?
Vol dir arrencar estirant o vol dir negramat?
No vol ser contestat. No vol ser contestar. Jo recordo un pagès d'Omelluig que me deia que els voltors se diuen voltors perquè volten damunt les ovelles mortes. No?
M'encanta l'etimologia popular. Sempre
és una etimologia popular.
Sempre és més bona, però... Sí. Doncs sí. Sembla que vendria d'això, d'arrencar estirant, perquè quan mengen tenen aquesta cosa.
Sí, sí.
I se suposa que voltor vendria d'aquí. Aquesta seria el seu origen del nom. Molt bé.
Ja he prescolgi cosa.
Sí?
Content. No.
Que en Joan aprengui qualsevol cosa, me'l fa content.
I mengen, cada dia.
I mengen qualsevol animal mort?
Mengen qualsevol animal mort, sí, sí, sí. Sempre el puguin, diguem, veure de prou lluny. Per tant, un animal molt petitat no el mengen. Mm. Però, per exemple, mengen conís. Eh? Ja que xerraven de conís, la mixomatosi va ocasionar que molt de voltors baixessin en esplà menjar conís morts en el seu moment. Uh-huh. Sí, sí.
Darrere pregunta, has sentit mai a xerrar de l'associació voltor?
Naturalment.
Uh-huh. Saps on va instal·lar repetidor que permetia veure televisió a bona part de Mallorca?
S'ha habitat del voltor negre, a Ufabi.
Molt bé.
No li fa falta ni respostes. Efectivament, ho fa, n'hi ha de voltors, ara
sí,
ho fa.
Sí, sí, segon.
Que bé. Joan Mel, moltíssimes gràcies.
Avui
hem pogut celebrar que el voltor ja no està en perill d'extinció a Mallorca, i és una bona notícia.
Sí, sí, és una bona notícia, i a més hem de recordar que és l'emblema del GOP i que, per tant, són dos ressorgis que s'uneixen.
Gràcies, Joan Mel.
Molt bé, gràcies a voltors.
Arriben els serveis i tornant tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de